Endavant.
Que vagi bé, fins demà.
Fins demà.
Les 8 en punt, bona nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonès.
La llei de l'amnistia que ha arribat aquesta tarda a Estrasburg, que ha estat durant el debat al Parlament Europeu, un debat a proposta del PP, Ciutadans i de Vox, que ha estat força pujat de to. De seguida escoltarem les intervencions dels eurodiputats i de com s'han tirat els plats pel cap. De moment, però, la Comissió Europea diu que no es pensa posicionar. El comissari de Justícia, Didier Reynders, ha dit això fa només una estona.
Le débat et l'analyse.
El debat s'ha de celebrar en primer lloc al Congrés espanyol i l'anàlisi del text ha de ser primer a Espanya. És el lloc que li correspon al primer tràmit. La Comissió, com a guardiana dels tractats, vigilarà que és compatible amb el dret comunitari i el dret de la Unió Europea.
Compatibilité avec le droit de l'Union.
No és, però, l'única picabaralla que hi ha hagut avui sobre l'amnistia. Al Parlament també hi ha hagut crítiques i retrets que de seguida també repassarem. Això mentre avui el jutge que porta el cas de Tsunami Democràtic, García Castellón, ha fet un pas més endavant i ara demana a Suïssa que li digui on és exactament Marta Rovira, un moviment que fa, recordem, sense que encara s'hagin resolt els recursos que els investigats, però també la fiscalia, han presentat contra les seves decisions. Li preguntarem què en pensa l'expresident de la sala penal de l'Audiència Nacional, Javier Gómez Bermúdez. Si us recordeu, també és la persona que va jutjar els atemptats de l'11 de març a Madrid. Serà en temps de tertúlia. Avui amb l'advocat i escriptor Jordi Cabré, la directora de la Mira Magda Gregori, el sociòleg i exdiputat del Parlament Rafa López i el periodista del diari El País, Camilo Vaquero. A banda d'això, de seguida explicarem també els detalls sobre la treva entre Israel i Hamas, que ha de començar demà a les 10 del matí. En principi s'ha d'allargar fins diumenge. A quin acord han arribat? Doncs que es farà una pausa de 4 dies de bombardejos i hi haurà el que reclamaven les dues parts, un intercanvi de presoners. Això mentre a casa nostra ja podem també anar preparant la butxaca per pagar la factura de l'aigua. Pujarà entre un 11 i un 15% a l'àrea metropolitana a partir de l'any que ve, del 2024, i atenció perquè el govern reconeix que ja estudia tornar a portar aigua en vaixells, com ja va passar el 2008. Avui també parlarem d'unes dades molt preocupants. Creixen les agressions sexuals a Barcelona i cada vegada són més violentes. L'Hospital Clínic ha atès gairebé dues víctimes cada dia i això suposa un increment d'un 5% respecte l'any passat. I abans de posar-nos-hi, com sempre, titular del temps, demà ens llevarem amb més fred i amb glaçades en molts sectors de la Catalunya central i també de la Plana de Lleida, vent moderat a l'Empordà amb tendència cap a concentrar-se sobretot al nord. Ja no hi haurà precipitacions al Pirineu, això sí, on l'ambient de dia serà més suau. De seguida tot amb més detall, ara són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bona nit.
Bona nit.
L'amnistia que ha estat la gran protagonista, com dèiem, d'aquesta tarda al Parlament Europeu. La llei negociada entre el PSOE i els partits independentistes que ha provocat una autèntica batalla política a l'Eurocambra, un debat tens al Parlament Europeu que per uns moments ha semblat el Congrés dels Diputats amb els partits espanyols tirant-se els plats pel cap. La Comissió Europea, però, ha deixat clar que no es posicionarà sobre la llei fins que no estigui aprovada de forma definitiva.
El ple ha acabat sense cap votació ni resolució, però ha servit pels partits per posicionar-se públicament. En el debat, la Comissió ha assegurat que segueixen el tema molt de prop i analitzarà la llei amb escrupolosa objectivitat, ho ha dit l'eurocomissari de Justícia Didier Reynders.
This is and remains an internal matter.
Aquesta continua sent una qüestió interna d'Espanya que s'ha de tractar d'acord amb el seu ordre constitucional. Ara mateix la Comissió està analitzant l'esborrany de la llei d'amnistia i està en contacte amb les autoritats espanyoles. La Comissió farà aquesta anàlisi amb molta cura, de manera independent i objectiva, per comprovar que compleix la llei i els valors fonamentals de la Unió.
Fundamental values enshrined in the treaty.
Reynders ha afegit que aquesta anàlisi no arribarà fins que el Congrés hagi aprovat definitivament la llei perquè volen estar atents a tot el procés d'esmenes.
Després del comissari ha agafat el torn de paraula als partits i els independentistes catalans han aprofitat per reivindicar l'amnistia i carregar contra la dreta i l'extrema dreta. Des d'Estrasburg, eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar.
Davant d'un Parlament Europeu amb molta cara avui de Congrés dels Diputats, els partits catalans no han desaprofitat l'ocasió per reivindicar a l'Eurocambra la llei d'amnistia. Per part d'Esquerra Republicana, Jordi Soler creu que l'acord fa justícia amb uns fets que mai haurien d'haver arribat als tribunals.
A pesar del pulso de la derecha política, judicial i mediàtica contra l'amnistia, se demostrará que ni va en contra de la Constitución española ni en contra de los valores fundamentales de la Unión Europea. Al contrario, intenta reparar un fallo democrático. La represión contra un movimiento democrático.
Per part de Junts no ha parlat Carles Puigdemont, que si bé ha seguit bona part del debat des del seu escó, l'última fila de l'Eurocambra, la paraula en el debat l'ha agafat Toni Comín. L'eurodiputat de Junts ha carregat contra el PP i el seu líder Manfred Weber i els pactes amb l'extrema dreta.
La ley de amnistía no es un ataque al Estado de Derecho. El ataque al Estado de Derecho fue el abuso del derecho penal que hicieron los jueces del Tribunal Supremo. Lo que es una amenaza para el Estado de Derecho es la deriva trumpista que está haciendo el PP de la mano de Vox.
Per Junts, aquest debat ha ajudat a internacionalitzar la causa del procés, tot i que l'han titllat de circ muntat pel Partit Popular Europeu.
I mentrestant els partits espanyols s'han tirat també els plats pel cap. El PP ha carregat durament contra el PSOE i Pedro Sánchez, a qui acusen d'acabar amb la separació de poders. De la seva banda, els socialistes han defensat l'amnistia com la manera de superar el conflicte entre Catalunya i l'Estat. Això sí, ho han fet de manera tímida, Lluís.
Sí, tot duríssim, no només dels eurodiputats espanyols, també el líder del PP europeu, Manfred Weber, que s'ha alineat amb els populars espanyols i ha carregat contra Pedro Sánchez el pacte amb Junts i ha denunciat que la llei d'amnistia dissol l'estat de dret i que Europa no ho permetrà. L'eurodiputada del PP, Dolors Montserrat, ha demanat a la Unió Europea que escolti el que qualifica de clam imparable contra l'amnistia.
L'amnistia de Sánchez és la condena d'Europa. Escucha Europa, actua Europa. Viva la democràcia, viva la libertad, viva Espanya i viva Europa.
En canvi, el Partit Socialista ha defensat el text com la millor manera de tornar a la política al conflicte entre Catalunya i l'Estat, però els eurodiputats del PSOE han dedicat més esforços a replicar el PP que a defensar la llei d'amnistia, sobretot Iratxe García, líder dels socialistes europeus i molt crític amb l'independentisme en el seu moment.
Ustedes están cada día más aislados porque no son capaces de ver que su mimetismo con la extrema derecha los está devorando. Señorías, hoy la historia de España es una historia de éxito y el principal problema del Partido Popular y de Vox es que son incapaces de entender España.
Tots els partits han intentat seduir a la Comissió Europea perquè els doni la raó, però si alguna cosa ha quedat clara avui és que de moment Brussel·les no es mullarà fins que no hi hagi un text definitiu.
Gràcies, Lluís. El cert és que aquest mateix debat s'ha repetit de forma molt similar aquest matí, però al Parlament. L'amnistia, que ha centrat la sessió de control al president, la primera des de la investidura de Pedro Sánchez, i també el registre de la llei, els partits de dreta i d'ultradreta, que han augmentat el toc contra l'independentisme i contra el PSC. Vox, fins i tot, ha comparat Catalunya, atenció, amb l'Alemanya nazi. En parlen Alejandro Fernández, del PP, Carlos Carrizosa, de Ciutadans, i Ignacio Garriga, de Vox.
Si eres de Junts o d'Esquerra, puedes robar impunemente, puedes dejar discapacitado a un policía impunemente o puedes blanquear dinero del narcotráfico alegremente.
La amnistía solo va a beneficiar a políticos malversadores, a los que quemaban las calles y a aquellos de ustedes que lo organizaban todo.
Y poner fin a esta Cataluña que más se parece a la Alemania nazi que a la Cataluña que fue.
La resta de partits tampoc han estat gaire amables amb Pere Aragonès. Junts ha acusat el president d'amagar-se i la CUP de renunciar a la independència. Sigui com sigui, però Pere Aragonès, que reunirà demà a la tarda el govern de forma extraordinària, serà per començar a treballar en l'aplicació del pacte entre Esquerra i el PSOE per la investidura. El president vol distribuir la feina per tal de garantir que es vagin complint els acords. Adrià Santasusagna.
Sí, reunió dos quarts de quatre de la tarda i després compareixença de Pere Aragonès cap a les 5. El president parla de nova etapa, és el concepte que impulsen des de Palau i per això reuneix el govern per prendre decisions sobre els següents passos.
El govern es posa a la feina, he convocat un govern extraordinari per demà en el que prendrem les primeres decisions per al desenvolupament d'aquests acords. Els hem esperat tant que no deixarem passar ni un segon més sense posar-nos a treballar perquè s'implementin el més aviat possible, perquè som bons per la ciutadania de Catalunya.
Aragonès podria anunciar alguns nomenaments com el comissionat pel traspàs de Rodalies i encara la futura negociació al voltant del referèndum.
De moment, el govern espanyol, que no vol donar cap mena de detall de les negociacions i tampoc de les reunions de verificació que suposadament s'han de fer al llarg de la setmana que ve, ho justifica perquè diu que això no va de govern, sinó de partits. Ho ha dit la ministra portaveu, Pilar Alegría, Fiscalia, que avui sí que s'ha pronunciat sobre les maniobres del jutge que investiga el Tsunami Democràtic, després d'investigar Carles Puigdemont i Marta Rovira per terrorisme, avui Manuel García Castellón ha demanat, com dèiem, a Suïssa que localitzi la líder d'Esquerra. Doncs bé, la Moncloa no entra al fons de la decisió del magistrat, però sí que deixa clar que el seu full de ruta és un altre, el de judicialitzar la política. Ho deia com sentíem Pilar Alegría.
El magistrado García Castellón, máximo respeto a la separación de poderes y, por tanto, a las distintas resoluciones judiciales. Ahora bien, nos parece fundamental que los problemas políticos se resuelvan desde la política. Apostamos así desde el año 2018, como les digo, es el camino por el que vamos a seguir transitando.
Unes paraules que arriben després del nou moviment del jutge que investiga el Tsunami, que ara ha fet aquesta maniobra en l'àmbit internacional, ha demanat a Suïssa que localitzi a Marta Rovira, que és un pas previ a demanar-ne la detenció i l'entrega per terrorisme. El jutge continua avançant a marxes forçades, per tant, sense esperar que resolguin els recursos contra les seves decisions. Benet Iñigo.
García Castellón ha accelerat la causa i no pensa frenar. L'endemà de demanar la imputació de Carles Puigdemont, es dirigeix també a la justícia suïssa. En un escrit de 31 pàgines explica a les autoritats suïsses per què considera el Tsunami una organització terrorista i per què situa Marta Rovira com un dels cervells del grup, entre d'altres per ser la més ràpida a donar suport al Tsunami a través de les xarxes socials.
La persona que más rápido retuiteó el primer mensaje de Tsunami fue Marta Rovira. Tan solo tardó 3 minutos en leer el tuit, retuitearlo, pensar un comentario y transcribirlo. 40 palabras repartidas en 225 caracteres con espacios. Se sospecha por ello que pudo estar en la reunión de Ginebra en la que se planificó y organizó la acción de Tsunami Democràtic.
A més, demana a Suïssa informació sobre un compte bancari a través del qual s'hauria finançat el Tsunami. Vol saber qui tenia accés i els moviments que s'hi van fer entre el 2019 i el 2020. Totes elles peticions recordant a Suïssa els convenis de col·laboració que té signats per la lluita contra el terrorisme.
Doncs bé, Esquerra ja ha respost al jutge que Marta Rovira no s'ha amagat mai i que, per tant, tampoc cal que la busquin. També denuncia la hiperactivitat de García Castellón les últimes setmanes, justament quan des de l'independentisme i el PSOE estaven negociant la llei d'amnistia. Però no només l'independentisme es queixa de l'actitud del jutge, fins i tot ho fa la Fiscalia. Avui el fiscal de l'Audiència Nacional ha presentat un recurs contra la petició del magistrat d'imputar Carles Puigdemont. Benet.
Sí, la Fiscalia retreu al jutge que vagi tan ràpid a l'hora d'imputar els investigats pel Tsunami, però que tingui bloquejat el seu recurs contra aquesta imputació. Recordem que el fiscal no hi veu terrorisme, sinó desordres públics. A més, el fiscal acusa García Castellón de contradir-se. A l'escrit de fa dues setmanes deia que faltaven proves per imputar les persones aforades com Rubén Wagensberg i Carles Puigdemont, i en canvi després ha demanat al Suprem que faci aquest pas.
La exposición razonada viene a ser una suerte de reforma sin fundamento alguno, sin nuevos hechos acreditados y sin nuevos indicios de responsabilidad criminal respecto de los aforados Rubén Wagensberg y Carles Puigdemont. Flagrante contradicción cuando el mismo instructor reconocía que será necesario concretar con mayor precisión su participación en los hechos.
Així doncs, el fiscal li demana que posi fre en espera que els seus superiors avalin o corregeixin la seva tesi del terrorisme.
Doncs sobre tot aquest cas li preguntarem avui, en temps de tertúlia, a l'expresident de la sala penal de l'Audiència Nacional, Javier Gómez Bermúdez, com ho veu tot plegat. I per cert que el Parlament també ha tornat a citar a Pedro Sánchez i els ministres Fernando Grande Marlaska i Margarita Robles perquè expliquin els casos de policies infiltrats a moviments socials. L'endemà de revalidar el càrrec al govern espanyol, Esquerra, Junts i la CUP i els comuns també s'han posat d'acord per exigir que es pronunciïn.
Tot i que ja ho han rebutjat en diverses ocasions, els quatre partits no tiren la tovallola i reclamen al president espanyol i als ministres d'Interior i Defensa que facin els deures com a màxims responsables dels cossos de seguretat. Volen saber si tenien coneixement de les infiltracions i si van tenir relació directa en l'ordre de fer-les. Entre els citats a la comissió d'investigació sobre aquest tipus d'espionatge també hi ha exdirectors del CNI i alts càrrecs de la policia espanyola.
I tot això, com dèiem ara, l'endemà que el govern espanyol prengués possessió. Avui, de fet, s'ha fet la foto de família de tot el Consell de Ministres i Podem continua criticant durament haver-ne quedat fora. De fet, acusa Sumar d'haver-se convertit en una marca blanca del PSOE. Ione Belarra diu que Pedro Sánchez ha aconseguit tenir 22 ministres socialistes. Des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, són 17 ministres del PSOE i 5 de Sumar, però Belarra acusa Yolanda Díaz d'haver-se venut als interessos socialistes. Això ho ha dit la televisió espanyola.
Ara mismo tenemos un gobierno en el que los ministros y las ministras son indistinguibles. Es un gobierno en el que claramente solo manda el Partido Socialista y solo manda Pedro Sánchez. Que el Partido Socialista tiene una propuesta conservadora que no afronta los temas de fondo y que no afronta los temas de frente.
I assegura que de la mateixa manera que els han fet fora del govern espanyol, no descarta ara que Sumar faci fora Podem del grup parlamentari al Congrés i l'envia al mixt.
I encara en crònica política, l'Audiència Nacional confirma l'arxivament de la causa contra Esperanza Aguirre pel finançament irregular del PP de Madrid. Es tracta d'una de les peces de l'anomenat cas Púnica, que investiga suposats delictes de prevaricació, frau, malversació, suborn, tràfic d'influències i també falsedat pel pagament de les campanyes electorals del Partit Popular.
La sala penal està d'acord amb la decisió del jutge instructor Manuel García Castellón d'arxivar la causa pels expresidents de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre i Ignacio González, que era la seva mà dreta entre el 2007 i el 2011. Segons la interlocutòria, no hi ha indicis que Aguirre i González sabessin que el PP madrileny tenia un pla recaptatori il·legal. Per tant, el procediment judicial continuarà obert amb Francisco Granados, un altre dels homes de confiança d'Aguirre, i rec com a principal acusat.
Un quart de nou, Pedro Sánchez vola a aquesta hora cap a Israel. Demà es reunirà amb el primer ministre Benjamin Netanyahu i a la tarda ho farà amb el president de l'autoritat palestina, Mahmoud Abbas. També serà a la zona de guerra perquè visitarà un dels kibbutz atacats. Divendres, a més, també anirà a Egipte per visitar el pas de Rafah i reunir-se amb el president egipci. Sánchez fa aquest viatge amb el primer ministre de Bèlgica, que és el país precisament que assumirà la presidència de la Unió Europea l'1 de gener. Una visita del president espanyol al Pròxim Orient que arriba a les portes que demà a les 10 del matí entri en vigor aquesta treva pactada entre Israel i Hamas. S'allargarà com a mínim fins diumenge, així ho ha anunciat un portaveu del grup jihadista en una entrevista a la cadena qatariana Al Jazeera. L'acord de treva inclou una pausa humanitària durant 4 dies que permetrà l'alliberament d'una cinquantena d'hostatges dels 240 que els jihadistes tenen retinguts a Gaza. A canvi, Israel haurà d'excarcerar a 150 presos palestins. Les negociacions s'han allargat durant dies amb Qatar, Egipte i també els Estats Units fent de mediadors. Anem fins a Israel amb el corresponsal de RAC1, Salem Ergui.
Hola, els atacs i combats al nord de la Franja de Gaza s'intensifiquen a mesura que s'apropa l'hora prevista d'inici de la treva entre Israel i Hamas. Israel ha rebut fa uns minuts la primera llista dels 10 dels 50 segrestats que han de ser alliberats a supers 4 dies. Moment, una llista que no es fa pública, sinó només a les famílies. D'aquí uns minuts, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, farà una nova roda de premsa. Tot i això, segurament dirà el que va dir ahir, és a dir, que la treva és només per salvar hostatges i no la fi de la guerra per acabar amb Hamas.
Deixeu-me ser clar. Estem en guerra i seguirem en guerra fins que no aconseguim els nostres objectius. A la guerra hi ha etapes i també en el retorn dels hostatges, però no pararem fins que tinguem la victòria absoluta i els haguem recuperat a tots. Ara tenim una decisió difícil al davant, però és la decisió correcta. Tots els oficials hi donen suport i han deixat clar que la seguretat durant l'alto al foc temporal està garantida.
El braç armat de Hamas ha dit que respectarà la treva, però assegura que està preparat quan acabi la treva i comenci un altre cop la guerra amb Israel.
Gràcies, Sal. Bona nit.
Bona nit.
I qui també ha reclamat negociació i diàleg per resoldre el conflicte al Pròxim Orient és el papa Francesc. El pontífex ho diu en un vídeo que ha publicat al Vaticà a les seves xarxes socials.
Tienen derecho a vivir en paz, dos pueblos hermanos. Recemos por la paz en Tierra Santa. Recemos para que las diferencias se resuelvan en el diálogo y en la negociación y no con una montaña de muertos de cada lado. Por favor, recemos por la paz en Tierra Santa.
El papa s'ha reunit avui a Roma amb una dotzena de palestins, els quals asseguren que en una conversa privada el pontífex ha dit que la situació que s'està vivint a Gaza és un genocidi. Ara bé, el portaveu de la Santa Seu diu que el papa no ha fet servir aquestes paraules en cap moment. Sobre l'acord per una treva temporal li han preguntat al professor expert en política internacional a la UPF, Albert Garrido, què en pensa.
No vull aigualir el vi, però no crec que la treva per intercanviar hostatges modifiqui massa la lògica israeliana de la guerra. Primer, perquè tant se val com es vengui el pacte per la treva. El cert és que Israel ha hagut de negociar mitjançant tercers amb una organització Hamas a la que no vol només vèncer, sinó que la vol aniquilar. Segon, perquè Netanyahu ha recordat que el país està en guerra i no pararà fins que aconsegueixi els objectius fixats. La batalla dels hospitals ha portat la matança més enllà de tota previsió versemblant. La treva no és massa més que un parèntesi que qualsevol fet imprevist pot trencar abans d'hora. Tant de bo que tot això no passi, però qui sap. Tota suspensió del conflicte diferent a un alto al foc no rebaixarà el recompte de víctimes. Per aconseguir que de debò callin les armes, cal que es mullin els que poden obligar Israel a parar. I de moment no estan disposats a fer-ho.
Seguim amb més qüestions. A les 8 i 19 minuts, la factura de l'aigua pujarà entre un 11 i un 15% a l'àrea metropolitana de Barcelona a partir del gener. És l'augment més important dels últims anys. El govern de l'AMB calcula que això de mitjana comportarà que cada família pagui 5 euros més a la factura.
Justifica aquest increment per la pujada dels costos d'obtenir aigua derivats de la sequera. Fa unes setmanes, Aigües Ter Llobregat ja va anunciar que pujarà un 30% el preu de l'aigua que li compren les operadores, entre elles Aigües de Barcelona. Ho explica el director del cicle de l'aigua de l'AMB, Martín Gullón.
Té un cost important de compra d'aigua i després la resta de conceptes de la qualitat de l'aigua, el tema dels costos energètics que han pujat en quantitat i en preu unitari, tot això ha provocat l'increment que estem avui explicant.
L'AMB calcula que la pujada es començarà a aplicar de cara a la factura del mes de març de l'any que ve i afectarà els 23 municipis que gestiona Aigües de Barcelona.
I mentrestant el govern ja ha començat a estudiar on aniran a buscar aigua els vaixells per portar-la a l'àrea metropolitana de Barcelona, en cas això sí que la situació de sequera no afluixi. El conseller d'Acció Climàtica avisa, però, que si arriba aquest moment hauran de pagar l'aigua a preu d'or, o del Martínez.
David Mascort assegura que portar aigua amb vaixells ha de ser l'última opció, però que si no hi ha més remei, ho faran. De fet, ja han començat a preparar les instal·lacions del port de Barcelona per poder introduir aigua al sistema si arriba el moment. N'ha parlat en una entrevista al Món RAC1.
D'on han de venir? Doncs d'on hi ha aigua. L'altra vegada van venir de Mallorca, poden venir de Tarragona, poden venir de Múrcia, poden venir de Marsella. Estem estudiant tots els escenaris, però no hem d'oblidar que aquesta aigua portada amb vaixells és molt cara. Molt car és que el metro cúbic d'aigua pot sortir a entre 4 i 10 euros. I això són molts diners.
Això mentre les reserves dels embassaments continuen baixant sense parar. Ara mateix estan al 18,3%. El conseller admet que si no plou no tindrà més remei que decretar l'estat d'emergència a finals de desembre.
I a les comarques gironines, alguns municipis ja han tirat pel dret. La mateixa capital, Girona, Salt, també Sarrià de Ter, han reduït la pressió de l'aigua i si la situació empitjora, obriran dos pous més per afrontar la sequera. Anem cap a Girona, Bàrbara Julve.
El cabal que surt de la presa del Pasteral arran de l'escenari de preemergència ha baixat la pressió. Això implica afluixar la pressió també a les canonades. La normalitat del servei està garantida, però pot haver-hi algunes afectacions. Els alcaldes confien que seran puntuals i fan una crida a reduir el consum d'aigua. Lluc Salellas és l'alcalde de Girona.
Demanar, en la mesura que sigui possible, aquest ús racional dins aquesta situació de preemergència que ens permet una normalitat, però que també ens obliga, no?, a ser conscients del moment que estem vivint i, per tant, actuar tots i totes des de la responsabilitat que tenim, individual, col·lectiva o empresarial.
En paral·lel s'obriran dos nous pous d'emergència al Pla del Sitge de Salt. Ara s'estan enllestint els treballs d'electrificació, que acabaran en dos mesos. Si cal, però, podran bombar aigua abans amb grups electrògens.
7 minuts i mig per arribar a 8:45. Creixen les agressions sexuals a Barcelona i cada vegada són més violentes contra les dones. L'Hospital Clínic ha atès gairebé a 600 víctimes des de principis d'any. En són gairebé dues al dia i això suposa un increment del 5% respecte a l'any passat. A més, les víctimes cada vegada són noies més joves i cada cop hi ha més agressions grupals. Joel Penya.
El director general de l'hospital, Josep Maria Campistol, ha alertat que aquest augment es pot atribuir, en part, a l'accés pràcticament il·limitat que tenen els joves al telèfon mòbil.
No pot ser que un noi o una noia de 10, 12 anys tingui accés absolutament obert a tota la pornografia. Crec que és una bestiesa absoluta, absoluta, i ho estem veient, i ho estem veient amb la reducció d'edat de les persones que han estat agredides, ho estem veient amb aquestes agressions grupals, que ho trobo autènticament lamentable.
Aquest any també han detectat un increment de víctimes sense sostre, que han passat de 8 l'any passat a 22 aquests primers 10 mesos de l'any. A més, s'han duplicat les agressions sexuals a dones que també han arribat a l'hospital amb lesions físiques físiques com esgarrapades, esquinçament als genitals i mossegades. L'any passat van ser una de cada cinc i aquest any prop del doble. Això fa que la recuperació física i sobretot psicològica sigui encara més difícil. Pel que fa al perfil de les víctimes, 524 eren dones i 64 homes. En canvi, el 99% dels agressors han estat homes.
I encara sobre violència masclista, l'any passat arreu del món es van assassinar gairebé 90.000 dones i nenes per motius de gènere. Feia més de 20 anys que no registrava una xifra tan alta. Són els resultats d'un estudi de les Nacions Unides que també alerta que més de la meitat d'aquests crims es van cometre dins l'entorn familiar de les víctimes. I també tenim novetats en el cas Rubiales. Jennifer Hermoso haurà de declarar a l'Audiència Nacional dimarts de la setmana que ve per explicar la seva versió sobre el petó no consentit que Rubiales li va fer a la final del Mundial Femení. Tot i això, la futbolista podria demanar un canvi de data per poder concentrar-se amb la selecció durant la Lliga de les Nacions.
Ho publica el diari Relevo. Hermoso l'havien citat al setembre, però el jutge instructor volia que la declaració fos presencial i la jugadora era a Mèxic amb el seu equip. Ara, la futbolista vol reagendar-ho per l'11 de desembre. Pel tribunal ja hi han passat a declarar el germà de Jennifer Hermoso i les jugadores Alexia Putellas, Irene Paredes i Misa Rodríguez. En el cas continuen imputats Luis Rubiales, Jorge Vilda i altres treballadors de la Federació Espanyola de Futbol que van negar haver coaccionat l'entorn de la futbolista.
I mentrestant els Mossos investiguen una agressió transfoba al metro de Barcelona. Va passar diumenge de matinada en un vagó de la línia 2. A les imatges que se n'han difós s'hi pot veure com una dona trans rep puntades de peu per part d'una altra passatgera.
En el moment de l'agressió, el tren estava en marxa a l'altura de l'estació del Clot. La policia ho investiga després de rebre una denúncia. TMB ha condemnat totes les agressions LGTBI fòbiques i assegura que estan col·laborant amb els Mossos.
5 minuts i arribarem a 8:45. El conseller de Salut demana a les famílies que s'impliquin a l'hora de prevenir la pressió estètica i les addiccions que generen les xarxes socials. Manel Balcells assegura que cal complementar des de casa els plans de prevenció que s'engeguen des del departament. Recomana, per exemple, fer un àpat com a mínim al dia amb la família per evitar trastorns de conducta alimentària.
Cal una actuació entre tots. Cal que abordem el perquè de la pressió a les pantalles, a les addiccions, a les xarxes. Cal que tinguem una actuació preventiva entre tothom. I en aquest sentit li vull dir quina és la millor prevenció pels trastorns de conducta alimentària que hi ha. Una cosa tan senzilla com que les famílies facin un àpat diari conjuntament, sense pantalles, sense televisió, menjant menjar saludable.
És la resposta que ha donat aquest matí a la sessió de control al Parlament a preguntes del PSC sobre els plans per reforçar la salut mental i infantil. I paral·lelament a aquesta crida i en ple debat sobre l'ús de mòbils a les aules, el Departament d'Educació accelerarà la digitalització d'escoles i d'instituts. Els propers mesos repartirà més de 32.000 pissarres digitals, 4.300 kits de robòtica o 2.700 maletes audiovisuals. Eudald.
Unes maletes que inclouen materials com càmeres, gravadores, trípodes o sistemes d'il·luminació per aprendre a crear continguts audiovisuals. L'objectiu és que tot l'alumnat tingui accés a aquesta mena d'eines, especialment als més vulnerables. La consellera Anna Simó defensa que tecnologia i aprenentatge han de ser compatibles.
Totes les sortides professionals relacionades amb l'STEAM tenen un biaix de gènere i un biaix socioeconòmic. Són bàsicament nois els que trien com a prioritat formació STEAM i de classe mitjana, mitjana alta.
El departament, per cert, també admet que els 73.000 alumnes de primer i de segon d'ESO que actualment no tenen portàtil no el podran rebre fins al mes d'abril, quan tenen previst que n'arribin 100.000 per poder cobrir totes les necessitats.
I nou gira el serial en el món de la intel·ligència artificial. El cofundador de ChatGPT torna a l'empresa 5 dies després que l'acomiadessin. OpenAI va fer fora a Sam Altman divendres i dilluns va fitxar per Microsoft. Ara, però, se n'ha desdit i torna a agafar les regnes d'una de les companyies punteres en intel·ligència artificial.
Ha estat el drama de la indústria els últims dies i ha posat sobre la taula la divisió que hi ha ara mateix entre els que volen accelerar aquesta tecnologia i els que tenen por que pugui acabar amb la humanitat. Després d'una intensa negociació, Altman ha acceptat tornar a OpenAI a canvi, això sí, que s'expulsin els membres de la junta que se'l van treure de sobre. Ho ha fet després de la revolta interna dels treballadors de l'empresa que van amenaçar de plegar si no tornava al seu cap.
2 minuts per arribar a 8:45 i a aquesta hora ja està en marxa la gala dels Premis Ondas, els més prestigiosos del món de la comunicació. Els guardons s'entreguen al Gran Teatre del Liceu i entre els premiats hi ha el director i presentador del Vostè Primer de RAC1, Marc Giró, que s'endurà en aquest cas l'Ondes de Televisió com a millor contingut de proximitat pel programa Late Show de Televisió Espanyola. Seguint aquesta gala en directe des del Liceu hi ha la Maria Cusó. Maria, bona nit.
Bona nit. Sí, caldrà esperar quasi fins al final de la gala per veure el Marc Giró pujar a l'escenari del Liceu i recollir aquest Ondes a millor contingut de proximitat. En canvi, qui ja ho ha fet ha estat l'actriu catalana Úrsula Corberó, que ha guanyat l'Ondes a millor interpretació femenina en ficció pel seu paper a la sèrie O el cuerpo en llamas, de Netflix, un premi que ha recollit visiblement emocionada.
Muchísimas gracias al jurado. Es la primera vez que recojo un premio por una interpretación. Este momento es espectacular. Me gustaría compartirlo con todas las personas que han formado parte del Cuerpo en Llamas, a Netflix, Arcadia, a los directores Jorge Torregrosa, Laura Mañá, a todo el equipo, a mis compañeros de reparto, Manuel Morón, muchísimas, muchísimas gracias.
Corberó ha estat la primera en pujar a recollir premi, però avui també ho faran els responsables del podcast El Búnquer de Catalunya Ràdio, el documental Unzué, l'últim equip del Juancar de Televisió de Catalunya, i els fenòmens de l'estreaming Ibai Llanos i la Kings League en la categoria de millor programa d'entreteniment per aplegar nous públics a plataformes com Twitch. Una gala, la número 70 dels Ondes, que ha començat fa pocs minuts i que presenten els periodistes Aymar Bretos i Nerea Pérez de las Heras.
Doncs una gala també que n'estarem pendents i que actualitzarem a partir de les 10 de la nit. Gràcies, Maria. Bona nit.
Bona nit.
Dos quarts de nou, més coses. Inspecció del Treball intensifica les visites a les obres del Camp Nou. Ha estat aquest matí, segons ha avançat el periòdico, des del Departament de Treball, però eviten donar detalls de l'operació per qüestions, diuen, de confidencialitat. El diari però apunta que és la inspecció més gran que s'ha fet fins ara.
Hi havia una inspectora i més d'una desena d'agents que han anat al Camp Nou aquest matí. En canvi, a les tres inspeccions anteriors només hi havia la inspectora i un parell de tècnics. Aquesta inspecció arriba pocs dies després que el periódico publiqués un reportatge denunciant les condicions en què treballen les persones subcontractades per fer les obres. Ahir, la portaveu del govern, Patricia Plaja, ja avançava que tenien la intenció d'intensificar les inspeccions a mesura que avancin les obres.
I parlant de condicions laborals, la COE proposa pujar el salari mínim interprofessional un 3% l'any que ve i un altre 3% el 2025. Això després que ahir la ministra de Treball, Yolanda Díaz, digués que incrementar els salaris era un dels seus grans objectius després de revalidar el càrrec. Si es confirmés, aquest augment suposaria uns 32 euros més al mes i un total de 1.112 euros mensuals en lloc dels 1.080 que hi ha actualment.
La patronal proposa als sindicats i al govern espanyol incrementar el salari mínim amb 453 euros més a l'any. A més, com dèiem, tenen la intenció de repetir-ho també el 2025. D'aquesta manera, d'aquí a dos anys, el salari mínim seria de 1.145 euros al mes. La COE creu que és una pujada adequada per mantenir una correlació amb la resta de salaris. Això sí, posen una condició, que el govern actualitzi les tarifes que paga en els contractes públics perquè les empreses ho puguin assumir.
I atenció a això, la majoria de petites i mitjanes empreses catalanes no contracten persones de més de 55 anys. És una de les principals conclusions de l'última enquesta de la Fundació PIMEC sobre l'edatisme a les companyies catalanes.
Expliquen que, tot i que encara queda molta feina per fer, l'últim any s'ha notat una millora en la contractació dels treballadors sèniors. En la primera enquesta que van fer l'any passat, el 78% de les empreses deien que no havien contractat cap persona de més de 55 anys els últims dos anys. Ara, en canvi, el percentatge ha baixat fins al 63%.
Les 8:32, finalment s'ha pogut aturar el desnonament d'una dona de 78 anys, que en fa més de 50, que viu al mateix pis del barri del Gòtic de Barcelona. La comitiva judicial i els Mossos s'han desplegat per executar l'ordre judicial, però després de 6 hores de protesta, la veïna i la propietària han signat una treva temporal.
Han acordat ajornar dues setmanes el desnonament i durant aquest temps negociar un lloguer a preu de mercat i buscar la manera que el pugui pagar. La dona fins ara pagava prop de 300 euros de lloguer, més de la meitat de la seva pensió. El nou lloguer serà de com a mínim 1.000 euros i l'objectiu és que la diferència l'assumeixin els serveis socials. Ara cal tancar la fórmula abans de la nova data de desnonament, l'11 de desembre. La mateixa Blanca explicava al Mona Racu que ella no pot pagar tota sola un lloguer i que a més té problemes de salut.
Ya me han hecho unas pruebas en el corazón y la presión y todo, y me dijo la doctora que te hubiera cuidado porque tenía el corazón un poco de aquella manera. No sé si ahora no me sale el nombre, que tengo mucha ansiedad.
En aquests 50 anys, la Blanca ha vist com el seu edifici a prop de la catedral es quedava sola com a veïna perquè la resta de pisos són per turistes.
I en successos a Múrcia, la policia espanyola ha detingut el líder espiritual d'una comunitat que es dedicava a subministrar mercuri purificat als seus adeptes. L'arrestat ja ha entrat a la presó de forma preventiva.
El líder espiritual presidia cerimònies i trobades en un complex de més de 100.000 metres quadrats format per cases cova, albergs, magatzems, temples, búnquers i laboratoris clandestins. Durant els escorcolls, la policia ha intervingut gairebé 200 quilos de mercuri, un material que el detingut manipulava. A banda d'enverinar els fidels d'aquesta secta, l'home també abocava els residus de manera irregular. El seu objectiu era manipular els seguidors per aconseguir diners i poder. I per això també tenia tot un seguit de personal a càrrec seu a qui explotava laboralment.
Quan falten menys de 2 dies pel Black Friday, tot apunta que els productes estrella d'aquesta jornada de descomptes seran els productes electrònics. Tot i això, podria haver-hi sorpreses al rànquing dels més venuts, segons un estudi sobre les cerques a internet de la plataforma SEMrush. Nintendo podria superar les vendes d'Apple durant aquest dia, Ana Salvador.
Segons l'informe, el 80% de les cerques anuals són sobre productes d'Apple, especialment els mòbils iPhone. En canvi, durant la temporada de Black Friday, la dinàmica canvia i Nintendo es posiciona com a líder de cerques. La majoria són concretament sobre la consola Nintendo Switch, seguida ara sí dels iPhone i productes de la marca d'electrodomèstics Dyson. Els autors de l'estudi creuen que això es deu al fet que durant el Black Friday la gent busca productes més diversos i específics per aprofitar els descomptes. Per altra banda, l'estudi també destaca que la pàgina preferida dels compradors és Amazon, tant aquesta setmana com la resta de l'any. Tot i això, durant el Black Friday també destaquen l'increment de l'interès en les ofertes d'empreses com el Corte Inglés i MediaMark.
I a tot això, Renfe cancel·larà uns 400 trens a Catalunya per la vaga contra el traspàs de Rodalies, que començarà aquest divendres.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Això durant els 5 dies que hi ha convocada l'aturada, el 24 i 30 de novembre, l'1, 4, 5 de desembre, coincidint en aquest cas amb el pont de la Puríssima.
Les hores punta, que és quan passaran més trens, seran des de les 6 del matí fins a 2:15 i des de les 5 de la tarda fins a 8:45 del vespre. Passaran 2 de cada 3 trens. La resta del dia només el 33%. Arreu de l'Estat deixaran de circular uns 1.500 trens de mitjana i llarga distància i AVE. Els treballadors volen que s'aclareixi quin serà el seu futur després de la creació de la societat conjunta entre la Generalitat i l'Estat.
Si et vols canviar un aprenentatge immersiu, millorar la teva competitivitat de cara al mercat laboral o canviar una experiència acadèmica que prioritzi la part pràctica, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi amb els nostres màsters i MBAs. EAE Business School. We make it happen.
Les 8:36, els Catarres comencen d'aquí a uns minuts el primer dels 4 concerts que faran a la Sala Apolo per celebrar els 10 anys de carrera. Concerts que es faran de forma consecutiva des d'avui i fins dissabte i en què els d'Aiguafreda repassaran tota la seva discografia, incloent-hi també els temes més emblemàtics. Des de l'exterior de la Sala Apolo de Barcelona, Albert Buscarons.
Avui és un dia especial pels Catarres. El 22 de novembre del 2010 van fer el seu primer concert com a banda i el mateix dia, 13 anys més tard, la casualitat ha volgut que celebri aquest dels primers 4 concerts que serviran com a colofó final a les celebracions del seu desè aniversari. Unes celebracions que començaven ara fa 2 anys amb la publicació d'un llibre de memòries i també la publicació del seu 5è àlbum. En aquests moments, 1.200 persones estan entrant a la Sala Apolo per ser testimonis d'aquest primer concert d'una sèrie de 4 que avui està dedicat a Postals, un dels àlbums referencials de la banda publicat el 2013. La diversió, la música i els grans èxits segur que no hi faltaran.
Gràcies, Albert. I encara en música, Maria Jaume presentarà el seu disc amb un concert a l'Auditori de Girona. Que fa mal ben erdis en DMs d'Instagram. Serà el 22 de març de l'any que ve, pocs dies després que publiqui el seu 3er àlbum. La presentació oficial a Barcelona serà el 10 d'abril a la Sala 2 de l'Apolo i l'última setmana de maig aterrarà al Parc del Fòrum dins del Primavera Sound. Les entrades ja estan a la venda. I ara ja és oficial, Barcelona dedicarà un mirador a Freddie Mercury i a Montserrat Caballé. Serà just a tocar de la plaça de les Glòries.
Quatre.
acordat la ponència del nomenclàtor, el mirador serà en un espai nou entre el carrer Castillejos i la plaça de les Glòries, que es dedicarà, com dèiem, a la memòria del cantant i de la soprano barcelonina.
També s'ha aprovat crear la plaça dels fotògrafs català a la Ciutat Vella. Serà en memòria de Pere Català Pic i Francesc i Pere Català Roca. Al barri de Sant Andreu s'ha pactat batejar l'espai entre el passeig de Mollerussa i el carrer Tàrrega com a plaça Nelson Mandela en record del polític i lluitador contra l'apartheid. El nou nomenclàtor incorporarà, a més, 12 noms de dones als carrers i places de la ciutat.
I a aquesta hora l'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició ret homenatge a May Hoffman, una de les figures més destacades de la cuina a Catalunya. Hoffman, que va morir el 2016 per un càncer, va destacar per la seva pedagogia creant una de les escoles de cuina més importants del país. Des de Barcelona, Marc Poyato, bona nit.
Bona nit. El món de la gastronomia catalana està reunit per retre homenatge a una figura que ha marcat diverses generacions de cuiners, May Hoffman. Entre els seus mestres, Hoffman va tenir grans figures de la gastronomia, com per exemple Juan María Arzac. Ara el seu llegat el continua la seva filla, Sílvia Hoffman Parés. Avui, per retre-li homenatge, se servirà un sopar inspirat en les seves receptes, que ha elaborat al mateix restaurant que ella va crear.
Gràcies, Mari. Aquesta hora també arrenca el Festival Internacional de Cinema de Tarragona, el REC. En aquesta edició portarà una desena d'òperes primes que giren al voltant de les relacions entre les persones des d'arreu del món. Des de Tarragona, Esteve Giral.
El festival s'inaugura aquest vespre al Teatre Tarragona amb la preestrena de Teresa de Paula Ortiz. És la seva tercera pel·lícula i arriba als cinemes en només dos dies. Xavier García, el director artístic del REC, destaca el fil conductor de l'edició d'enguany, les relacions interpersonals.
La persona que vegi més de la meitat de les pel·lícules a competició tindrà una mena de mapa dels afectes d'arreu del planeta i també sabrà una mica com estimem a diferents parts del món.
Quatre estrenes a escala estatal i quatre pel·lícules més que es veuen per primer cop a Catalunya. Entrades i abonaments a la venda i butaques encara disponibles d'avui i fins diumenge.
Gràcies, Esteve. I ja a les llibreries, les aventures de l'avió i la medi, un conte sobre ciència i salut que han creat a quatre mans Martí Gironell i Pilarín Vallès. És un llibre il·lustrat que vol acostar el cos humà als més menuts.
Per fer-ho, explica la història de dues germanes bessones que utilitzen una poció màgica perquè una d'elles es faci petita i pugui entrar al cos de l'altra, que s'ha posat malalta. La publicació l'ha impulsat l'Institut d'Investigació Biomèdica de Barcelona.
Comencem els esports amb una notícia d'aquest vespre que fa referència al Barça. Miquel Agut, bona nit.
Bona nit.
Segons hem pogut saber a RAC1, el Barça pot inscriure a Vitor Roque al mercat d'hivern aprofitant la baixa de Gavi.
Doncs sí, perquè el davanter brasiler de l'Atlético Paranaense es beneficiarà de la lesió de Gavi, que generarà més marge de maniobra econòmica a la plantilla. Com que la lesió de Gavi és de llarga durada, la Lliga permet al Barça incorporar un jugador que ocupi el 80% del cost del jugador lesionat entre l'1 de gener i el 30 de juny. El Barça va confirmar l'acord amb l'Atlético Paranaense pel traspàs de Roque a canvi de 30 milions d'euros fixos i uns 31 en variables i per 6 temporades. Què farà, doncs, a partir d'ara? Un apèndix o un avançament d'aquest contracte només entre el gener i el 30 de juny per poder inscriure'l al mercat d'hivern. Si el Barça, independentment de l'operació Roque, a més d'aquesta operació, aconsegueix generar més marge salarial, pot reforçar també el mig del camp durant el mercat d'hivern.
I parlant del Barça, però del femení, avui juga el segon partit de la Lliga de Campions, visita el camp de l'Eintracht de Frankfurt.
Sí, un partit que arriba després de l'exhibició al Clàssic i que les de Jonathan Giraldez volen mantenir el ritme de victòries.
Un partit que seguirem a RAC més 1 amb la narració de la Laia Coll. Quina és l'alineació de les Blaugrana, Laia?
Amb 11 confirmat per part del Barça, amb Sandra Paños a la porteria, defensa, Lucy Brons, Engen, Mapi León i Ona Batlle, mig del camp per Keira Wolls, Aitana i Patri, al davant Graham Hansen, Mariona i Salma. Per tant, només un canvi respecte a l'equip que va sortir d'inici en la maneta contra el Real Madrid diumenge, que és el de Paños en el lloc de Catacoll a la porteria, una Catacoll que es baixa d'última hora per una gastroenteritis. Barça i Eintracht de Frankfurt van guanyar els dos a la primera jornada, empaten al capdavant de la classificació amb 3 punts. A l'hora del partit, la previsió és de 0 graus, s'esperen més de 15.000 persones al Deutschebahn Park de Frankfurt.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Laia. També aquesta nit hi ha competició europea de bàsquet, l'Uni Girona, que rep el Gorzów polonès.
Sí, un partit entre el líder i el segon classificat de l'Eurocup femenina que ha d'arrencar a 3:15.
Seguint-lo per RAC+1, també hi ha el Dani Aguilar. Dani, bona nit.
Bona nit, amb Quintet ja inicia el confirmat, i que era Vide, Canella, Inoa López, Magariti i Tolo, partit de la cinquena jornada. Un Unix ja classificat pels setzens de final de l'Eurocup, 4-0 davant el segon, el Gorzów polonès, que té un balanç de 3 victòries i una única derrota davant les gironines amb el cas Kelsey Mitchell sobreplanant Fontajau. Recordem, la nord-americana va demanar sortir, com vam avançar, recu. De moment la tenim a la banqueta.
Gràcies, Dani, bona nit.
Bona nit.
I Miquel, alguna cosa més?
Doncs mira, que encara a l'Eurocup femenina hi ha un Carolo 32, que diu la seu 42 al descans, i que els primers minuts de l'últim quart a l'Eurocup masculina la penya està perdent 84-76 contra el Hapoel de Tel Aviv.
Gràcies, Miquel, bona nit.
Bona nit.
I el temps amb l'Abel Caral. L'Abel, bona nit.
Bona nit.
Torrons Vicenç, el torró torró, t'ofereix aquesta secció.
Digue'm que sí, sisplau. Ha de fluixar el vent demà o no?
Sí, 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 demà.
Visca.
Sí, ja sé que tu el vent és d'aquelles que molesta. Home, avui per això hi havia, amb aquest vent sec, bona visibilitat.
Molta visibilitat.
La roba s'aixuga, s'asseca més ràpidament.
Mira, de fet m'arriscaria a dir, ara sí? És molt arriscat.
No, va, deixa'm.
No, que he vist a Mallorca des de Barcelona, però
des d'on?
Molt lleugerament, des de la carretera a les Aigües.
Podria ser. Podria ser, perquè és d'aquells dies que, si més no, des de l'Observatori Fabra, que està una mica més amunt, sí, doncs es pot veure a Mallorca. Anava a dir des d'aquí la planta 15,
no.
Una mica més amunt. Doncs sí, molt bona visibilitat, un dia, doncs això, d'atmosfera molt transparent, tot i que aquest vent ja ha anat afluixant al llarg de la tarda a gran part de Catalunya, encara es manté més moderat cap a l'Empordà. Demà, al matí, especialment encara tramuntana moderada a l'Empordà, a la tarda ja més concentrada cap al nord de l'Empordà. Serà un dia en conjunt assolellat, també cap al Pirineu, on ja ha anat parant de nevar al llarg de la tarda, també farà sol demà al Pirineu, i ens llevarem amb més fred demà de bon matí, més glaçades que avui, que ja n'hi ha hagut algunes a la Catalunya central, per exemple en algun sector d'Osona, del Bages. Demà és més fàcil que rondem els 0 graus en sectors de la Catalunya central i de la plana a Lleida, i dic que en conjunt serà un dia assolellat, però sí que en aquests sectors del país, plana a Lleida, Catalunya central, a primeres hores del dia hi pot haver algunes boides, que cap a ponent poden fer una mica el ronso i mantenir allà les temperatures més baixes. També baixen una mica les temperatures cap al Camp de Tarragona, en canvi cap al Pirineu, Prepirineu, després de les nevades d'aquests últims dies, doncs allà amb el sol de demà l'ambient serà més suau, i em sembla que ja ho tindríem, ja estaríem.
Doncs aquí una estona ens ho actualitza si hi ha qualsevol novetat.
Això mateix.
Gràcies, Abel. Fins ara.
Que vagi bé.
Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró. Turro.
Passa un minut de 3:15.
A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
Aquesta hora, la tertúlia del 9-C d'aquest dimecres 22 de novembre, avui amb la Magda Gregori, directora de la Mira. Com estàs, Magda?
Hola, bona nit.
Bona nit. El Rafa López, sociòleg i exdiputat del Parlament. Rafa, com
què
estàs?
Què tal? Bona nit, molt bé.
I el Camilo Vaquero, periodista del diari El País.
Hola,
bona
nit.
Què tal, Camilo?
Bé, i tu?
Tot bé? Jo bé. Una mica, no sé, si féssim una competició de qui va més estressat per la vida, no, crec que guanyaries tu.
Quin dia és avui?
M'ho he hagut de pensar, perquè tinc una sensació de dijous avui.
A mi em passa una cosa molt horrorosa, i era que després de la investidura vaig a gossar sortir amb els meus amics a prendre una copa,
sí,
i van posar una cançó, i a mi m'agrada...
Dijous, això?
Dijous, no, sí, dijous.
Sí.
I m'agrada molt aquesta cançó.
Jo, quina
que,
és?
Que era la cançó més meravellosa. Ah. És nova, i van dir, no, és la cançó de Barbie.
No vas poder anar al cinema aquest estiu, eh?
O sigui, imagina't la...
Quina, la de
Dua Lipa? Dua Lipa, Dua Lipa.
O... No, la de Men I Am, de... No recordo el nom, con lo cual soc...
Ara m'has enganxat perquè jo sí que l'he vista, però ara més enllà de la de Dua Lipa...
De Men I Am...
De Men I Am, no?
Sí.
A veure...
Mira, no, bueno...
No, estem aquí buscant,
no? Estem buscant, bueno, sí, ja estàs...
Això, mira, ho fem realment per guanyar una mica de temps mentre esperem que arribi el Jordi Cabré, que l'estem esperant que vingui a la...
Jo prefereixo la cançó Sorry Barbie, si la coneixeu, Todrick Hall, que és la versió drag queen.
Està molt bé.
De debò que no m'esperava començar la
tertúlia
d'avui.
Les podem posar, les dues.
Parlant de Barbies.
Mira, no, si de cas li diem al Nico que les busqui per després.
Ja la buscaré jo.
Tu la busques?
Es diu Men I Am de Sam Smith, el Barbie d'àlbum.
Ara no sé pas quina és, aquesta.
Sam Smith, la veritat. No sé, pues imagina't.
Mira,
aquesta és Sorry Barbie. Aquesta és Sorry Barbie. Patrick Hall.
Bé, és igual, ja la trobarem, no patiu.
Bueno, però ja queda clar també el gènere musical també.
Sí. No, i queda clar que...
La desconnexió.
I has triat quan faràs les vacances o no? Que saps que no tenies uns dies pendents, em sona,
40,
i que no els havies...
40.
40 dies
pendents. 40 dies pendents, però s'acaba.
Jordi Cabré, bona nit, eh? Com estàs? Espera, que no tenies el micròfon obert, bona nit.
Què tal, bona nit, com estem?
Ara, sí.
Estava esperant, heu arribat tots tard?
Has vist Barbie, tu, o no?
He vist Barbie.
Sí, eh?
Me l'esperava més impactant.
Ah.
Me l'esperava més filosòfica, amb una més contradicció. Ha estat bastant previsible.
Val, no. És que què fem parlant de Barbie a 22 de novembre?
Que no l'he vist a ningú?
Sí. Sí, no.
No l'he vist.
I diu que va sortir de festa.
Prendre una copa, no vaig dir festa.
Va anar a prendre una copa i va sonar una de les cançons i no l'havia sentit mai. Però bueno, en fi.
És que té una edat, eh?
Qui? El Camilo? No, que el problema és que no és
el
cinema.
Que no té temps.
No voleu, oi, parlar de política? Ja ho veig, perquè... No, a veure, després...
Estem parlant de política.
Va, posem una mica dos.
Barbie és política.
Culpa meva. Va, després anirem cap a Estrasburg, connectarem amb el Lluís Tovar, perquè avui hi ha hagut aquest debat sobre l'amnistia al Parlament Europeu, i, escolta, per uns minuts allò ha semblat que fos el Congrés dels Diputats, amb els retrets i estira i arronses que hi ha hagut. Després ho escoltarem i ho repassarem també amb el Lluís Tovar, però avui sabeu que el jutge que investiga el cas de Tsunami Democràtic ha fet un pas més, no? Cada dia sembla que tenim novetats sobre aquest jutge. Avui ha fet un pas més i ha demanat directament a Suïssa que localitzi a Marta Rovira, que es podria entendre com aquest pas previ per demanar-ne la detenció i l'entrega per terrorisme, i com dèiem, és un pas més perquè just ahir va demanar la imputació de Carles Puigdemont al Suprem. Recordem que Carles Puigdemont i també Ruben Wagensberg són aforats, i demana, per tant, al Suprem que es quedi tota aquesta causa de Tsunami Democràtic. No sé com ho veieu tot plegat, ho pregunto a tu, Jordi, també com a... Sí, no, home, com a advocat, sí, sí, i com a col·laborador també d'una de les defenses de tot el que envolta aquests judicis al voltant del procés. Com veus aquests passos que està fent el jutge García Castellón aquests últims dies?
En primer lloc, des del punt de vista cronològic i purament
però posa't polític. Però posa't una miqueta així.
Des del punt de vista cronològic, sí, i purament correcte, polític i social, evidentment tothom veu que això és un moviment... amb intencionalitat, amb ganes de simultanejar-ho, sincronitzar-ho amb el que està passant a nivell polític, i que, per tant, em sembla que això és... Si algú tenia algun dubte que hi havia lawfare a Espanya, em sembla que això que està passant avui dia ho mostra de forma molt clara. Ja parlo de cara a les persones que tenen cert dubte, eh? Sembla que això és prou clar. Des del punt de vista purament jurídic, jo diria que... resulta que tots aquests suplicatoris i aquesta mena de requeriments que està fent aquest jutge cap a Suïssa, en referència a la Marta Rovira, per exemple, justament cauen en un país que ja té alguns antecedents pel que fa a aquest cas, que ha sigut precisament el país que ha estat més explícit a l'hora de negar-se a considerar, ni tan sols a considerar, casos que siguin de forma tan clamorosa polítics. Ho va deixar escrit el jutge que se'n va ocupar, de fins a quin punt casos on les acusacions no tenen fonament i els fonaments que tenen són de clara conflictivitat política i no jurídica, doncs no serien considerats. Em sembla que això té molt més d'intent a la desesperada per part d'aquest jutge, molt més d'intent de moviment polític, d'intentar marcar perfil, que res no quedi amb el silenci, que hi hagi una mena de... com ho diria, de morir matant, més que no pas d'una veritable fonamentació jurídica del tema. Tothom sap, no aquí, sinó a tota Europa, que ni Puigdemont, ni Rovira, ni Wagensberg són importants terroristes europeus. Tothom ho sap. Veurem com això es pot argumentar des del punt de vista d'extradició. És a dir, és veritat que el terrorisme és un delicte que és homologat i que, per tant, si és homologat, representa que hauria de ser d'extradició automàtica, però estic bastant convençut que la fonamentació, la manera de raonar-ho, que és una cosa que també miren els jutges, els jutges també es fixen en per què es fonamenta aquesta reclamació, estic convençut que no duraran ni dos minuts en denegar-ho. És a dir, jo patiria molt poc, però sí que patiria molt pel que diu de la salut de la independència judicial espanyola. A vegades cada cop penso més que el fet que els jutges espanyols demanin el respecte per la seva independència és el veritablement preocupant. Aquesta independència judicial, aquesta última paraula que demanen, és una última paraula que tota Europa hauria de despertar una certa alarma. És una última paraula que s'hauria de limitar, que s'hauria de condicionar i que en el cas extrem s'hauria de castigar.
Magda.
De fet, a ningú se li escapa, el que hem vist, els moviments que hem vist avui, sobretot pel que fa a Marta Rovira, que al final Marta Rovira en aquests moments continua a l'exili justament perquè forma part d'aquesta causa del tsunami democràtic, per si no, probablement Marta Rovira hagués retornat a l'exili, no? És a dir, Marta Rovira segueix a l'exili perquè aquesta causa de terrorisme podria comportar penes de presó i, per tant, és un dels motius que la reté, de moment, a Ginebra. A ningú tampoc li passa desapercebut que aquesta causa, de fet, ha estat una de les que més s'ha analitzat, o s'ha analitzat a més amb molta més atenció durant la negociació de la llei d'amnistia, no? Perquè al final és veritat que la llei en cap cas assumeix que el terrorisme sigui un dels delictes, no? Que hagi de ser amnistiat, però sí que hi posa, podríem dir, alguns límits i assumeix que els condemnats en sentència ferma, doncs, per terrorisme no podran ser amnistiats. Per tant, tot això forma part de, com deia ara el Jordi, probablement d'una estratègia molt més política que no pas judicial, que el que pretén des de la dreta i la dreta o l'ultradreta espanyola, que és la que bàsicament forma part d'aquestes causes a nivell judicial, intentar evitar allò que sembla inevitable perquè hi ha hagut un acord polític, no? I per tant hi ha hagut una capacitat d'entendre's entre diferents formacions polítiques per solucionar per la via política el que des dels bons inicis era un conflicte polític. Per tant, veig moltes presses, moltes ganes de fer-ho ràpid, d'intentar fer aquests moviments, però també tinc la percepció que probablement no se'n sortiran, no? Per si la llei d'amnistia es tramita al Congrés i d'alguna manera aconsegueix el que totes les formacions polítiques que van arribar a aquest acord havien pactat.
I perquè està ben redactada. Des del punt de vista jurídic està bastant blindada.
Camilo.
També s'ha de dir.
Jo crec que amb el tema suís hi ha com dues vessants. La primera és que en el passat ja precisament s'havia demanat en algun moment a banda de la identificació del joc de Marta Rovira, també es demana que s'identifiqui una compte corrent en un banc suís per intentar traçar, diguéssim,
això em sona,
eh? Això
em sona, les comptes suïsses.
I aleshores la justícia suïssa va denegar fa uns anys, no me recordo exactament quan, donar la informació d'aquesta cuenta. Con lo qual, jo crec que encara hi ha un precedent respecte a que aquesta informació, diguéssim, que no serà entregada. Con lo qual, recordem que, i és important recordar-ho, en la Unió Europea existeix el mecanisme de l'euroordre. És a dir, jo puc demanar, i això un estat membre pot demanar que un altre estat membre l'enviï una persona per un delicte que està homologat, però Suïssa no és part de la Unió Europea en aquest sentit. Con lo qual s'ha de fer aquest altre mecanisme que és molt més complicat, que és molt més ferragós i que possiblement sigui més dilatat en el temps. Con lo qual, jo estic d'acord, evidentment, amb el Jordi, és a dir, es tracta de crear un soroll que acompanyi, diguéssim, la tramitació de l'amnistia i que també tinga un transfons internacional, en el sentit que el que hem vist precisament avui al Parlament Europeu, no? És a dir, com acompanyar aquesta tramitació d'una aura de dubte o de... em surt una altra paraula que no usaré, que és una paraula escatològica, però per intentar, diguéssim, com embarrar tot. Ara que en surti, jo crec que no serà tan fàcil, perquè és a dir, és evident que l'acusació de terrorisme està agafada amb pinces, la mort d'aquest senyor és evident que no té possibilitats, i l'última cosa seria la preocupació final de la tramitació de la llei, del pacte, era blindar-la precisament de les pistes que poguessin donar al Constitucional després per intentar tombar-la. I jo crec que el tema de terrorisme ha estat molt clar en aquest sentit, perquè la llei específicament treu els morts per terrorisme i, si no estic malament, la financiació de jo no sé si em recordarà. No, la llei d'amnistia, efectivament, fa com referències a les directives europees. Con lo qual, és evident que aquesta llei demostra com serà de beligerant la judicatura a l'hora de revisar-la.
Mm-hmm. Rafa.
Sí, efectivament. Bueno, he parlat de moltes coses sobre el tema de la independència de la justícia espanyola. Qui posa en dubte més la independència de la justícia espanyola no és l'independentisme, són els propis partits constitucionalistes. Sí. I la renovació del Consell General del Poder Judicial...
Avui els hi han recordat, això, clar, en seu europea.
És que la pròpia renovació, la impossibilitat de la renovació del Consell General del Poder Judicial és perquè uns volien controlar la sala segona per la porta de darrere i els altres acusaven els altres que volien, que ara estan fent el mateix. Recordem que hi ha un senyor que ha dit que el Tribunal Constitucional és un tribunal de parte. Això s'ha dit. Això és el principal partit de l'oposició, ho ha dit. Recordem que va haver-hi un...
No es controla la sala.
Bueno, ja, però això vol dir que hi ha dubtes sobre la imparcialitat de la justícia. Recordem, per exemple, amb l'Estatut. Amb l'Estatut es va intentar revocar els remoure jutges perquè pensaven que eren de part, que no eren imparcials. És a dir, tot el debat de la imparcialitat i la posada en dubte de la imparcialitat o parcialitat de la justícia espanyola ve de la pròpia lluita entre els partits constitucionalistes o que diuen que són constitucionalistes. Recordem, per exemple, José Ricardo de Prada. El van matar perquè precisament va fer una sentència que consideraven que no era òptima per un dels partits que havien de renovar el pacte. A mi em fa molta gràcia el tema de les casualitats, no? Perquè no sé per què l'agenda política és el que marca l'agenda judicial.
És així.
I és molt curiós. És a dir, jo no parlaré, fixa't, no parlaré de l'ofer, No parlaré de l'ofer. Parlaré de fets i llavors que cadascú a casa seva doncs n'extregui conclusions. Després de 4 anys d'investigació, el 24 d'octubre diu la Guàrdia Civil que necessita un mes més per fer les pesquises, per dir-ho d'alguna forma. S'anuncien els pactes. Resulta que el 2 de novembre ja tenim la Guàrdia Civil que ja fa un...
Arriba amb 9 dies, crec.
9 dies. Doncs d'un mes a 9 dies. Escolta, molt bé, fantàstic, Tant de bo. El jutge s'ho llegeix un cap de setmana, que està molt bé, els centenars de folis, i redacta unes conclusions. Bé, doncs està absolutament fantàstica. Després, ara, el jutge va dir...